Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Els àudios originals de Joan Pujol, àlies Garbo, que escoltareu en aquest podcast, són inèdits.
Yo escribí unas cartas extensas muchas veces. Y llegaban mensajes que llevaban 3 o 4 páginas. Y escribí en tinta secreta, cansado. Aunque el sistema era sencillo, cansaba, ¿no? Era muy agotador. Toda carta tenía que tener su ¿cómo se llama? El camuflaje.
Claro.
Tenía que explicar tonterías de cómo estaba ya, por ejemplo, ideas políticas, sobre todo, asunto catalanes y cosas así, ¿no?
Tites. Tites.
Dels missatges en dèiem Chicken Feet, pinso per als pollastres, ni fet express per un tècnic avícola. I el que se li demanava a en Joan era producte acabat. Ara ja no decidia què s'havia de dir, però sí el com s'havia de dir, i pactàvem tot el repartiment de personatges. Escolti com es feia l'èpic.
Vaig anar al sud d'Anglaterra, fins a Brighton, i per fer-ho resguardat, ho vaig fer acompanyat del meu petit, ja que mai sembles tan sospitós si vas acompanyat d'un nen. Tot i així vaig tenir la mala sort que, en arribar a l'estació, la policia feia girar cua cap a Londres.
Tothom que no tingui permís ha de tornar cap a Londres, per ordre de les autoritats. Passin per aquí, sisplau, repeteixo, tots els que no tinguin permís han de tornar cap a Londres.
Tot i així he estudiat un pla, i m'aventuraré a tornar-hi tot esquivant els controls policíacs, i no m'allotjaré a cap hotel per no haver d'omplir la fitxa. Dormiré al ras, i miraré de passar el més desapercebut que pugui, ja que he apreciat molta activitat en aquella zona, i vull informar-ne a tota costa. Marxo demà mateix.
Debriefing Garbo. Episodi 5. Un còctel malèvol. En Joan escrivia una carta de cobertura amb temes banals com aquesta, fent-se passar, d'acord amb els alemanys, per un tal Charles Harvey de Londres que li diu a un tal Manuel Rodríguez de Madrid.
Benvolgut, amic. Amb gran alegria me n'assabento per la teva carta del resultat del campionat de futbol d'enguany del qual ha sortit vencedor el club del Barcelona. Jo he de dir sincerament que esperava aquest resultat.
Per cert, la victòria del Barça era la de la final de la Copa del Generalissimo de 1942, on va guanyar 4-3 a l'Atlètic de Bilbao. Bé, però tornant al tema, a la carta, en realitat, escrivia coses ocultes amb tinta secreta com ara...
Davant d'una casa anomenada Bath House, al carrer major del poble de Colton, hi ha un fitxer pintat a la porta en blanc i blau que diu Signal Office, on hi ha personal check i aparells de comunicacions.
Quan dic que se li demanava producte acabat, no ho dic per restar importància a la seva funció. Al contrari, va ser absolutament determinant en moltes decisions sobre la manera de procedir. Teníem química, ens inspiràvem mútuament i ens complementàvem a la perfecció.
Tommy, hem de tenir en compte que l'altre dia els varen fer creure que la secretària del Ministeri de Guerra representa que em va dir això. I, per tant, no té sentit enviar l'agent 7.5 aquí i que no hagi pogut observar aquests moviments a Exeter.
Per suposat, això és informació certa, però que necessitem que, com a mínim, arribi un parell de dies tard. I per la resta, tu mateix, deixa't anar, com sempre.
No m'ho diguis dues vegades.
El plan fue creado, desde luego, a través de los contactos que se hacían. Por ejemplo, había, como cuando empezó el ataque del norte de África, bueno, nosotros nos interesaba entonces dar una información. A Marina le interesaba dar una información, falsa, desde luego, ¿no? Sí, desde luego. Y nos dijo a nosotros que los datos que nosotros podíamos usar sobre esto. Pero, claro, eran elementos competentes dentro de su trabajo. Podíamos usar los nombres técnicos, incluso de los nombres de los barcos, de los nombres de las unidades navales que podían actuar. ¿Y sobre qué? Nosotros trabajábamos entonces para escribir el mensaje. Pero no era un trabajo de decir, bueno, vamos a decir eso, vamos a hacer, sino estudiar qué es lo que se podía decir, qué es lo que se podía hacer. Eran horas y horas y horas de hablar muchas veces, comentar. sanitarios.
No li puc amagar que vàrem haver de fer coses molt lletges, fins i tot matar. Bé, fer que algú morís, vull dir. No es tractava de cap homicidi ni de cap assassinat. Recordo el nostre mariner de Liverpool? Doncs decidíem quan, com i on morien o desapareixien els nostres agents quan ens feien nosa. O fins i tot el text de l'esquela. Exacte, com el pobre Gerbers, l'agent número 2 que ens cantava tots els moviments al port de Liverpool i que ara apareixia lamentablement a les pàgines de decessos del Liverpool Daily Post.
I per dar més testimoni de la sombra, jo els mantenia un esquema. La prova és la mateixa a ells.
Gerbers, William Maximilian. 19 de novembre. Moria Bottel després d'una llarga malaltia als 52 anys. Funeral privat. Flors no, sisplau.
Y ellos incluso nos mandaron, nosotros que claro, sentíamos mucho la importancia de ese hombre en esos momentos, que nos era muy importante que hubiera sufrido. Sí, nos dieron más condolencias para la viuda. Ese mensaje existe. Pagando condolencias para la viuda.
Déu l'hagi perdonat, pobre Gerbers. No va ser l'únic que vàrem haver de matar. Recorda que abans li deia que algunes de les cartes dels falsos agents les fèiem escriure a personal divers de la MI5? Doncs resulta que en realitat l'escriba de l'agent número 6 va morir en un accident aeri. I com que no podíem substituir el seu estil literari, vàrem comunicar als alemanys que havia mort. Però tornant al pobre Gerbers, per què el vàrem matar? Es deu preguntar, no? Li sona l'operació Torch? L'operació Torch es va produir el novembre de 1942 a través del Marroc, una gran operació militar de desembarcament de les tropes angloamericanes al nord d'Àfrica per desallotjar l'Àfrica Corps de Hitler, que comandava el mariscal Rommel. D'aquesta manera es volia guanyar força a la Mediterrània com a prèvia per envair el sud d'Europa l'any següent. La nostra armada sortia del port de Liverpool. Ep, que això és veritat, eh? I en aquesta ocasió no volíem de cap manera que Berlín se n'assabentés. Hauria estat molt estrany que en Gerbers no hagués informat el Wehrmann 319 dels alemanys al nostre Garbo sobre aquest moviment. Solució? Comunicar que estava ingressat a l'hospital. Un càncer semblava gravíssim. I enviar-lo al cel al cap d'uns dies. Bé, això no és tot. Enviar en Gerbers al cel i l'esquela del Liverpool Daily Post. Oh, i no es pensi, encara hi vàrem afegir la guinda. Els alemanys els vàrem explicar que el pobre Gerbers havia deixat a la vídua, que fitxaríem com a agent en substitució del seu marit, unes notes críptiques en alemany. Recordi que el difunt Gerbers era d'origen suïssogermànic. I això era ja una presa de pèl, diguem-ne, a consciència.
Gros Olberg Schwitzensen, Wilkenhead, Eisberg, RLM... Zwei Neue Farberg.
Carai, Johan, quin accent.
En Joan tenia un notable talent per a la duplicitat, i qui millor que ell per tal d'ofegar els alemanys amb informació i desinformació per generar un còctel malèvol. La recepta que vàrem aplicar era molt senzilla. Sap allò de quan en James Bond sempre que demana un vodka amb martini?
Shake,
doncs nosaltres fèiem el mateix. Una part de mentides, una part de veritats. I ben agitades, mai remenades, de manera que no comprometessin la nostra seguretat i les nostres operacions, però que donessin el màxim de veracitat a Garbo per generar la màxima confiança. Fèiem coses de l'estil següent. En Joan revelava als alemanys que el nou cuirassat HMS Anson havia estat votat, però ho filtràvem a la premsa 5 mesos després. D'aquesta manera consolidàvem la impressió que la seva xarxa estava molt ben infiltrada i aconseguia informació molt valuosa de manera anticipada. I com que en Joan era molt juganer, també jugava amb el fet de ser català per guanyar-se la credibilitat.
He procurat evitar tot contacte amb la comunitat espanyola i els espanyols establerts aquí. I tot això en interès de la nostra tasca. El meu caràcter català no s'adapta a l'amistat despreocupada i encara menys quan es refereix als espanyols, que parlen sense parar i et poden comprometre per no res.
I aquesta que ve ara, tela marinera. Els seus darrers informes són magnífics, però lamentem que arribessin tard.
sobretot amb el desembarcament anglo-yanqui a l'Àfrica. Has de seguir a Londres i continuar les investigacions amb els teus amics del ministeri.
I saben qui eren els seus amics del ministeri? Exacte, més agents de mentida, més putxinel·lis. I un era una dona que es va decidir que es convertiria en una conquesta d'en Joan.
No és gens atractiva i vesteix de manera descurada. Tot i que té poc més de 30 anys, es mostra clarament poc habituada a rebre atencions de l'altre sexe. Això la converteix en una persona molt accessible als meus encants. Ja mostra de forma encantadora com n'arriba a ser d'indiscreta. Necessito saber si tinc carta blanca per les despeses que puguin incórrer en la seva companyia. Perquè és natural que quan quedem la convidi a sopar, a prendre copes i li faci regals.
Oh, Joan, ets tan atent amb mi? Gràcies. Esclar que em mor de ganes de sopar amb tu aquesta nit.
Aquestes flors que tinc davant meu, no sé si podran esperar aquesta nit.
Salut!
Si em permets dir-t'ho, aquest vestit et fa la dona més elegant del restaurant. M'estranya que una princesa com tu no visqui al Palau de Buckingham. Xin-xin.
Xin-xin.
Estic segur que gràcies a això en trauré molta informació. I li importa un rava si estic casat o... I confia que em pugui divorciar.
No diré que no. Vàrem fer una molt bona feina gràcies a la barra que tenia en Joan. Encara recordo alguna carta que acabava dient... Concluyo esta carta, brazo en alto, con un piadoso recuerdo para todos nuestros caídos. La veritat, però, és que la manca de sentit de l'humor d'en Kulenthal hi ajudava molt, eh?
Pues sí, los muchas veces extrañaban. Decían, ¿cómo es posible que esa gente crea todo lo que usted dice? Y aún tengan esa fe saldría que tenemos usted. Se extrañaban. Me tenían por un individuo que los hipnotizaba, que era un gran artista, que... Los perturbaba a los alemanes en el asunto de las noticias que les daba tal veracidad o tal infundio de veracidad en las cosas que no me podían creer de esa manera.
Bé, només una vegada vàrem aconseguir que en Kulenthal es divertís amb nosaltres. Li vàrem fer creure que un dels nostres agents inconscients, un soldat britànic en contacte amb un dels nostres agents, aquest sí conscient però inexistent, havia explicat que tenia un material molt sensible. Es tractava d'un manual de la Royal Air Force amb tots els detalls tècnics dels avions de les forces aèries britàniques i que l'havíem aconseguit comprar per 3 lliures. Amb en Joan vàrem decidir que l'enviaríem amagat dins d'un pastís per donar-hi una càrrega èpica i de superintel·ligència que havia fet la vídua del pobre Gerbers i que deia amb els millors desitjos per a Odette. I l'Odette de Consensau representava que era una dona que residia a Lisboa.
Dins del pastís trobaràs el manual d'aviació aconseguit per l'agent 3. El pastís ha estat fet per la vídua, usant productes racionats, que hem preferit entregar una bona causa. Si no arriba massa tard, us el podeu menjar. Espero que sapigueu apreciar l'art culinari de la vídua. Bon profit.
Després, les nostres fonts de màxim secret varen interceptar missatges en els quals en Kulenthal comentava l'anècdota del pastís dient que era immenjable, però que tenia un farciment excel·lent. Ai, pobre Culi, ànima de Canti. Miri, ara ric, però consti que jo tenia molt respecte per en Kulenthal, encara que no ho sembli. Era fred i tenia tant de sentit de l'humor com un pastor alemany, sí, però era eficient, perillós, molt treballador, ambiciós i jugador de tennis. Senzillament, que per dir-ho metafòricament, em semblava mentida que en Joan li fes aquells passing shots monumentals dignes d'una final de Wimbledon.
Game, set, match, Mr. Gabel.
La primavera de 1942 vàrem començar a pensar en la possibilitat de deixar de banda els missatges escrits i comunicar-nos per ràdio amb els alemanys per agilitar les comunicacions i incrementar el volum d'informació. Vaig decidir que els missatges que enviàvem via Garbo els imprimiríem en paper de color rosa i els missatges entrants dels alemanys en paper de color blau cel. Per això, en Joan va fer la proposta següent a l'Abwehr. Un dels nous subagents que havíem creat, el número 4, un cambrer gibraltareny, havia conegut un dentista anglès radioaficionat i simpatitzant dels republicans espanyols que es venia un aparell de ràdio al mercat del Soho. A més, aquest venedor s'oferia a emetre els missatges xifrats cobrant 3 lliures per enviament. i es pensava que el que matria serien missatges d'un agent al servei de l'expresident republicà espanyol Juan Negrín, exiliat a Londres, a militants comunistes que treballaven clandestinament a Espanya. Sap qui era, però, el veritable operador de ràdio? El nostre Heinz, a qui en Garbo va batejar de cara als alemanys com a un dels seus agents amb l'àlies del Mura, mentre que el nostre Radio Security Service el tenia identificat amb l'àlies de Gold. Tot quedava a casa. I així vàrem enviar el primer missatge el març de 1943 a Centro, és a dir, a l'Abwehr a Madrid. En l'argot de l'espionatge, els operadors de ràdio en dèiem el pianista. Fins i tot recordo que a l'MI5 teníem un operador de ràdio a qui anomenàvem Chopin. I aquesta era la nova feina d'en Heinz. Anar fent concerts de solista per deixar els alemanys bocabadats. El volum d'informació que anava i venia creixia per moments. Les emissions es feien gairebé cada dia a les 8 del vespre i duraven un quart d'hora, si fa no fa. I allò va convertir-se en un autèntic festival. Els qüestionaris que ens arribaven de l'Abwehr a Madrid eren or pur per fer-se una idea precisa de quina en duien de cap a Berlín.
Intenta descobrir si hi ha tropes gregues estacionades a prop del primer exèrcit canadenc o a un altre lloc del sud d'Anglaterra. Manté la vigilància ben acurada respecte a possibles atacs contra Espanya i les Illes Balears. És molt important conèixer el nombre de divisions enviades al nord d'Àfrica. Informes diversos parlen de forces i vaixells a Islàndia i als ports del nord d'Escòcia, sobretot Dundee i Aberdeen, preparats per atacar Noruega.
La gran pantomima de la suposada ira que Garbo desprenia de tant en tant contra en Kulenthal i que tants bons resultats li donava, a banda de divertir-nos a tots, també va servir per salvar vides. L'1 de juny de 1943, el vol 777A de la British Overseas Airways Corporation, operat per la KLM holandesa, de la línia entre Portugal i la Gran Bretanya, va ser abatut al golf de Biscaia per la Luftwaffe, la força aèria de Hitler. Varen morir 17 persones, entre les quals un passatger molt il·lustre, mític, de fet. Es tractava de Leslie Howard, un dels protagonistes del film Allò que el vent s'endugué. En Leslie era un agent nostre, en realitat. En Joan es va indignar i va enviar un missatge a l'Abwehr fent-li veure que aquell avió de la KLM podia haver estat perfectament el del pilot gràcies al qual se suposava que l'Abwehr rebia les seves cartes a Lisboa. I això va provocar que la Luftwaffe deixés d'atacar avions civils. Potser fins ara li deu haver semblat que tota l'operació va ser bufar i fer ampolles i un fart de riure. Un passeig, vaja. I no, no s'equivoqui. Varen patir entrebancs. I grossos. Alguns esperats, com quan els alemanys varen canviar el seu codi de xifratge i els nostres descodificadors a Bletchley Park varen quedar ben penjats. Mentrestant, en Joan aprenia a utilitzar la nova tinta secreta enviada per l'Abwehr a Madrid.
Posa un full de paper en remull uns minuts fins que quedi ben xop. Posa el full damunt d'un vidre de manera que s'adhereixi completament sense formar bombolles d'aire. Escriu el text secret amb un llapis dur. Ben després deixar secar el full i el text apareixerà clarament al primer full.
Afortunadament, en Kulenthal va enviar al seu V-MAN 319, el nostre Garbo, els microfilms amb el nou codi xifrat, molt més sofisticat, dins d'un tub de Dermosa Cosí, una crema per la cuissó i les cremades dels laboratoris Cosí del Masnou. En un parell de mesos, aquest nou codi ens va permetre tornar a treballar a tot drap una de les màquines de xifratge Enigma que havíem aconseguit manllevar l'any anterior als nazis. A partir d'ara, en Hitler necessitaria molta Dermosa Cosí perquè el pla que duien de cap li picaria a dojo. L'Abwehr estava molt preocupada perquè aquest nou codi no caigués en mans nostres i en Joan els va assegurar que ho guardava tot perfectament en un doble fons del galliner que havia muntat a casa i que ni l'Araceli havia sabut trobar.
Tites, tites, au, va, mica maques, va, va, passeu, passeu, va, surt d'aquí. Fins als més macos.
Au, va. No crec que la policia anglesa es posi a buscar res al galliner per acabar només plena de polls.
La revelació del nou codi de xifratge de Berlín va ser crucial. De fet, aquell mateix 1943 vaig redactar un informe sobre l'activitat de Garbo per en Masterman, el president del Comitè dels 20, per tal que l'enviés al primer ministre Churchill.
Garbo,
És un català tan hostil al feixisme com al comunisme. El propi Garbo treballa una mitjana de 6 a 8 hores al dia, redacta cartes secretes, realitza tasques de xifratge. Els alemanys han decidit confiar a Garbo el nou codi xifrat, que ens permet disposar dels mitjans per desxifrar allò que sembla indesxifrable. De fet, el cas Garbo disposa d'un potencial gairebé il·limitat per a les operacions de distracció.
Disposar del nou codi xifrat va ser un trampolí de primera. Havíem superat un gran entrebanc. Semblava que ho teníem tot controlat. Sí, ja sé que el risc zero a la vida no existeix, però a vegades l'entrebanc que ho pot engegar tota la merda pot ser del tot inesperat. Bé, potser no del tot. I, paradoxalment, no venia d'Alemanya, ni va ser provocat per Hitler, sinó que venia de casa i de la persona menys pensada. Debriefing Garbo és una producció de Catalunya Ràdio en col·laboració amb La Mira. Idea original, guió i direcció, David de Montserrat i Nonó. Producció, Joan Camp. Producció executiva de La Mira, Magda Gregori. Producció executiva d'Antàrtida TV, Maria Riba i Òscar Rodríguez. Repartiment. Veu de Thomas Harris, Francesc Orella. Veu de Joan Pujol Garbo, David Planas. Veu d'Araceli González, Mary Llanes. Veu de Carl Henry Kulenthal, Àlex Moreu. Veu de Desmond Bristow, Francesc Ferrer. Disseny sonor, G23. Agraïment especial al Fons Xavier Vinader de la Universitat de Barcelona.